Xisco, aquesta és una de les cançons que formen part també d'un llibre que ens has duit avui, però no només el llibre, sinó que també tenim l'oportunitat de contar amb el seu autor.
De parlar amb el seu autor. Bé, sí, és un fragment de les Valquíries, d'aquesta tetralogia de Wagner, i una posada en escena que se va fer en el Metropolitan de Nova York d'aquesta tetralogia de Wagner és justament un dels molt de temes, perquè hi ha un munt de temes, de continguts, dels quals es parla en aquest llibre que s'ha publicat recentment, o ha publicat una editorial mallorquina, que es Documenta Balear, i el seu títol és En la República del Ruido, cròniques musicales des de Nova York, d'Antoni Pisà, que el tenim aquí. Bones tardes, Toni.
Bones tardes.
És una sort de tenir-li, perquè sí, viu a Nova York.
Viu a Nova York.
Aleshores, no és tan fàcil.
Ara ho explicava en el micròfon tancat. Dic, quant d'any fa que hi vius? Diu, més de 20?
Sí, una vintena d'anys.
Una vintena d'anys.
Sí, perquè ara seran 21.
I diu, hi vaig anar per una setmana. Sí. I en Xisco diu, jo vaig venir aquí per un mes.
Per un any.
Per un any.
Sí.
I en Xisco diu, vaig venir aquí per una setmana. I mira la vida després.
Sí, i és això, no?, que no saps mai a on te durà la vida, perquè jo, com t'he dit, vaig anar per un any, hi ha un any que no és un any, que són 9 mesos, un any escolar,
sí,
per dir-ho així, un curs,
sí.
I encara som allà.
Bé, Antoni Pisà és musicòleg, no sé si és musicòleg, estar-me idoni. Ell mateix m'ho comentava, professor d'Història de la Música a la Universitat de Nova York, però ha mantingut sempre, a part de que col·labora i ha col·laborat en diferents publicacions, autor de diferents estudis relacionats amb alguns d'ells, amb compositors o amb intèrprets molt relacionats amb les illes, un llibre dedicat a en Joan Pons, Baríton Menorquí,
sí,
un altre dedicat a Antoni Lliteres, compositor d'Artau, un altre dedicat ara Semenat, aquest compositor que ell mateix era també missioner a la Califòrnia.
Joan Bautista Sancho.
Joan Bautista Sancho, i altres estudis i també recopilacions d'articles, com és el cas d'aquest En la República del Ruido, que és una recopilació fonamentalment d'articles que vares publicar entre els anys 90 i començament d'aquest segle,
sí,
a la revista Ritmo, una revista especialitzada. De tota manera, Toni, s'ha de dir també que mai no ha trencat els vincles amb les illes, perquè, entre altres coses, és col·laborador molt habitual del Suplement de Cultura del Diari de Mallorca, on també fa els seus comentaris de temes musicals d'aquest costat de la mà i de l'altre costat de la mà.
Sí.
La República del Ruido és el títol. Bé, són recopilacions d'articles, òbviament, publicats en espanyol, a la revista Ritmo.
De Madrid.
Aquesta República del Ruido és Nova York.
N'hi ha dues de repúbliques. Una és Nova York, la república física, que és un renové, no?, perquè tot és renou, no?, com te pots imaginar, però també és una república interior, no?, que tots duim molt de renou interior. I a vegades crec jo, i jo una mica el que dic en el pròleg, a la introducció d'aquest llibre, no?, que per jo la música, a part que és la meva professió, també ha estat una forma de crear una barrera per evitar tot el renou exterior, no?, i que la música, i l'art en general, vull dir, pot ser un bon refugi per totes aquestes convulsions que hi ha per allà de fora, no?, i te crees, si és tot és un renou i tu te crees, el teu món un poc interior.
Sí, en una ciutat que realment qui l'ha pogut visitar, és tot una sintonia, podríem dir, de gent, de colors, de...
Exacte, sí.
De tot.
Sí. Això són cròniques, com molt bé ha dit en Xisco Roger, això són cròniques de concerts de Nova York, o sigui, tots són concerts que han succeït a Nova York, i jo els vaig publicar a la revista Ritmo, no? I, bueno, la feina de crític musical és molt agradable, entre altres coses, perquè te força a preparar-te molt, a anar en els concerts, a pensar sobre el que has sentit, el que has vist, i a posar-ho per escrit, que sempre és un esforç. No? I això crea també un petit... per crear aquestes cròniques, necessita silenci, crec jo. No? I aposta, és un poc aquest joc de la República del Ruido, no? La República del Ruido.
Parlant dels continguts, hi ha un munt de coses, jo ho comentava abans, perquè aquestes cròniques crítiques que fas de concerts, d'actuacions, de representacions d'òperes que s'han fet a Nova York, te serveixen al mateix temps per parlar d'intèrprets, de compositors. Parles una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, per exemple, no? Que dius que a Nova York no és parèntesis a l'estiu, de que s'atura el que és la temporada cultural.
Efectivament.
No és així.
Bé, s'atura una miqueta, però no, no és una ciutat que segui, on hi hagi una reentré i on, o sigui, on hi hagi un espai, diríem, de més moderat d'activitats culturals, sinó que durant l'estiu n'hi ha moltíssimes, no? Efectivament, l'òpera metropolitana, el Metropolitan Opera, sí que s'atura de funcionar, la Filarmònica també s'atura, o sigui, hi ha dues o tres institucions grans que s'aturen de funcionar, però hi ha molt de concerts en espars, hi ha moltes altres companyies alternatives de teatre, de música, no? que omplen l'estiu, i per tant no hi ha aquest buit de l'estiu, i tampoc hi ha aquesta pujada que ve en la reentré en el setembre o l'octubre, que hi salva Europa en general, no?
Hi ha una sèrie de continguts, com deia, dins aquest llibre de La República del Ruido, Cròniques Musicales des de Nova York, del qual és autor Antoni Pisà, que el tenim avui amb nosaltres i que ha publicat l'editorial Documenta Balear. Podríem recordar que són cròniques ja de fa uns anys, entre els anys 90 i començaments d'aquest segle, i una de les qüestions que comentes és el començament del boom, el que podríem dir el boom, de la música antiga.
Ah, sí.
Un moment que la música antiga, que era una cosa d'arxivers i de gent rara, es va posar de moda, i està de moda encara.
Sí, efectivament. O sigui, té un avantatge i un desavantatge recopilar articles.
De què parlem quan parlem de música antiga? Perquè bueno, cultura, això hauríem de... No, la música de l'època de l'Imperi Romà.
No. Normalment, quan xerram de música antiga, ens referim a la música, diríem, pre-Bach, Johann Sebastian Bach, o sigui, en Monteverdi, en Bach també, si tant vols, vull dir, però per enrere, vull dir, o sigui, música medieval i renaixentista i la primera part del barroc, no? Música del segle XIV, XV, XVI, XVII i a lo millor XVIII, vull dir, és un terme una mica abstracte, no? I clar, tota aquesta música fa 30 anys era totalment desconeguda, vull dir, com tu has dit, era una cosa de raros. Continua sent-ho una miqueta, no? I era una música de raros, no se coneixia, no se gravava i tal. I en els anys 80, sobretot, no? Varen sortir un parell de grups, no? Sobretot a França, Holanda, que varen començar a recuperar tota aquesta música. No?
Podríem parlar de gent com en Jordi Savall.
I Espanya, naturalment, en Jordi Savall, vull dir, un personatge impressionant, clar. La feinada, clar, ell se va formar a Suïssa, a l'escola Basiliensis, que va ser un dels primers conservatoris, per dir-ho així, on se dedicaven en aquesta música antiga.
Una altra de les qüestions que planteges, i jo m'ha sorprès una mica, perquè encara érem als anys 90, i és aquesta mena de crisi de la música reconversió. Després has parlat més d'això, per exemple, en els articles de Bellvell, jo ho recordo perfectament, hem passat des vinilo, en el CD, des CD, en el MP3, ara ja estan en els Nígols, que fa un moment parlàveu de Twitter i aquestes qüestions.
Sí. I, jo vaig fer un article sobre Nígols, sobre fa temps.
Bueno, i com hem de sentir música? Perquè jo ja no ho tinc clar, jo... He tornat a treure de l'armari els vinilos, ja no sé què de fer.
Sí, clar, clar. Vull dir, ara també hi ha un antiquari, no sé com dir-ho, com un retorn en el vinil, perquè clar, sí, el vinil ja hi ha molta gent que diu que té un so especial, etc., que el té, per cert. Ha de tenir una orella molt educada, molt formada per saber la diferència, però efectivament la forma de la gravació analògica és molt distinta de la gravació digital.
Però a Nova York també s'ha posat de moda,
i tant,
escoltar...
i tant.
Música en vinil,
sí,
també.
Sí, sí, sí. I clar, vull dir, el que passa avui en dia és que hi ha un gran eclecticisme en tot. Vull dir, avui en dia la societat, l'economia, no ho sabem en això de l'economia, però vaja, permet que si un vol vinil, vinil, i si un vol CD, CD,
i si vol un casset, un
també,
casset.
També, també. Però vaja, vull dir, també és bo desconfiar una mica de la tecnologia que, vull dir, perquè clar, ara, per exemple, si tu tens un casset, no? A on el vas a tocar? Si no tens un aparato de cassets, o sigui, i d'aquí a lo millor d'aquí 10 anys, tots els CDs que tenim, és que serà una, no sé, que siguis un especialista, un músic, un professor, un crític, lo que sigui tal, no tindrem a on anar, a on posar els CDs.
Per cert, que no tindran aparell, com ara ja mos costa trobar vinils o...
Sí, es toca discos antics, i es pick-up, que també van dir una temporada, no sé si me'n recordeu d'aquesta paraula, no? Fixa't, un llibre que tu has esmentat, que van fer en la Universitat de les Illes Balears aquí, que és sobre en Joan Bautista Sancho,
Exacte.
En qui varen recuperar centenars i centenars de documents sobre aquest missioner i compositor, no? L'editorial, que era l'Universitat de Sella i Bàrbara, va pensar que posaria molt d'aquests materials, i al final ho varen fer, amb un CD-ROM. Però jo, en el principi, perquè el llibre ja tenia 700 o 800 pàgines, i jo, en el principi, m'ho posava perquè deia, bueno, i d'aquí 10 anys, qui tindrà un aparato per llegir els CD-ROMs? En canvi, un llibre sempre hi haurà qualcú que el pugui llegir.
Sí, això és cert. Tot i que ara també els llibres se digitalitzen molt. No tots, però molt.
Jo tinc una bolla de vidre que me diu el que serà el futur. I crec que tindrem llibres digitals i tindrem, bueno, e-books, no?
Sí, que haurà una convivència.
Sí. Per cert, que aquest llibre, en la República del Ruido, està editat electrònicament com a e-book i se pot comprar i està editat com en paper. O sigui que qui vulgui...
Com el tenim aquí, com ho ha mirat. Hi ha uns quants articles, de fet, hi ha tot un apartat del llibre que parles de l'òpera. Bueno, sí. I sobretot del MET, que és una institució en matèria operística. I comences parlant, a més, d'aquesta dualitat que jo sempre m'he cridat molt l'atenció. L'òpera com una branca de la música i fins i tot de les arts escèniques o com una activitat social.
Sí.
Té aquesta dualitat.
Sí, efectivament, clar. Vull dir, des de tota la vida l'òpera sempre ha estat, i és, ara més que mai, un baròmetre social, no? Mm-hmm. Vull dir, la gent que dona... d'obbes a l'òpera és perquè volen una rellevància social, no? En certa forma, és el que el sociòleg francès en Pierre Bourdieu diu, volen comprar capital cultural. O sigui, amb una donació econòmica, no? Compres capital cultural, no compres capital diríem efectiu, és capital cultural.
I després aquesta gent que va a l'òpera ben mudada,
sí.
I bueno...
No ha res mal fet amb això. Sí.
Que vull dir que té aquesta vessant, sí. Que Pantura abans tenia el teatre, i altres, sí. Espectacles, i que ho ha mantingut l'òpera, vull, sí. Dir, ha mantingut aquesta...
I sí, crec... aquest classisme, aquest elitisme, tal.
Entre cometes,
i no és per sentir-se culpable, i hem d'estar agraïts a la gent rica que dona d'obbes cap a... vull dir, i sobretot Espanya mateix, vull dir, ara que el model cultural s'haurà d'inclinar de cada vegada més cap a donació a través de donació en privades i d'iniciativa privada, vull dir, no hi ha res mal fet en comprar art o donar d'obbes a l'òpera o subvencionar qualque cosa de... dir, però en el fons sí, ho fem tot també un poc pel prestigi social que porta, no?
Parles d'aquesta, de la temporada en el Met, parles d'en Joan Pons, el nostre, o sigui, Joan Pons, que va fer un Ipagliacci per allà,
sí.
i que, per cert, ara se mos jubila, o se mos ha jubilat.
Se jubila com a cantant d'òpera, efectivament, per lo que jo tinc...
Tu el coneixes bé,
li has dedicat un llibre. Sí, va ser una persona que, en la qual vam passar moltes hores a Nova York, i d'aquí va sortir aquest llibre, que se diu Bravo Joan Pons... crec que es diu
Bravo Joan Pons, l'univers del baríton a Nova York.
L'univers del baríton a Nova York, efectivament. Sí, no me'n recordava d'estat.
És un altre llibre, perquè ara estan parlant d'aquest. La, sí. República del Ruido, que, sí. És el teu darrer, és, sí. Que ha sortit fa poquet, que ha publicat Documenta Balear.
Exacte.
Bé, tu tanques el llibre, bueno, parles d'altres coses, parles de l'estrena d'una òpera que és el Gran Gatsby en òpera, de moltes coses més. Fas una entrevista amb una de les grans veus contemporanis, que és José Van Damme. Hi ha un compositor mallorquí, Parera Fons, que va composar una obra justament perquè ell l'ha estrenat.
Sí, efectivament. Antoni Parera Fons, un gran compositor d'aquí de Mallorca, de Manacor, i a més una persona molt versàtil, Antoni, perquè va començar en els anys 60 com a cantautor, va ser el primer mallorquí que va guanyar el Festival de la Canció Mediterrània, no sé si era l'any 68 o 67, amb una cançó en català, o sigui, va ser la primera persona aquí que va guanyar un premi cantant en català.
Això seria un escàndol.
Va ser un escàndol, sí, sobretot perquè aquest Festival de la Canció Mediterrània eren de promoció turística i, vaja, i tampoc no... Cantar en català no era la millor promoció turística. Les cançons que se presentaven en aquests festivals eren en castellà, però també en francès i també en anglès, també.
I en italià, Pantura?
I en italià, sí, perquè el festival aquest se va fer un poc en imitació de San Remo. Va ser el primer d'Europa, no? Aquest de San Remo. I llavors Toni, naturalment, tenia i té formació de conservatori, de compositor clàssic, i ha fet moltes obres, diríem, de concert, el que deia música clàssica, no? I va musicar els 33 noms de Déu, que és un poema molt vell de na Marguerite Yourcenar, i en José Van Damme, que és un cantant franco-belga, el va estrenar en el Festival de Música de Cuenca, i la revista Ritmo, i tornem a ser, no? Que jo ja feia bastant d'any que no escrivia per ells, me van dir, mira, els podries entrevistar tots dos. Va dir, bueno, ho faré, perquè és una cosa que me feia molta il·lusió. Els vaig entrevistar tots dos en el mateix temps, a Nova York, per cert, perquè en José Van Damme i en Toni tots dos eren a Nova York per diferents raons, i, bueno, i l'entrevista està recopilada en aquest llibre.
També. I el tanques amb una secció que se diu Persones muy grates, sí, entre els quals el mallorquí, del qual parles dos capítols, Toni Lliteras,
ah, sí,
un gran compositor, però
reconegut,
jo no sé si és molt conegut a Mallorca, realment. Bueno, un festival de música, sí, sí, nom, sí, Artà,
sí,
etcètera.
Sí. Bueno, en Toni Lliteras, jo vaig escriure una petita monografia, diríem, científica, o, vull dir, més tècnica, no? I aquests dos articles són més divulgatius, un pot de donar-lo a conèixer per lector i per aficionat a la música normal, i en Toni Lliteras és el compositor hispànic més important del segle XVIII. Era compositor d'en Felip V a Madrid, tota sa vida, va viure a Madrid, se'n van anar als 8 o 9 anys d'Artà, i va viure a Madrid tota sa vida. I és el compositor, bueno, un compositor importantíssim, i la seva música està gravada sobretot per un grup que se diu Al Aire Español, Jesús López Banzo, i altra gent també l'ha gravada, no? Però vaja, un compositor molt important, autor de sarsueles, però sarsueles, en el segle XVIII, les sarsueles és com qui diu òpera, no és género chico. La paraula sarsuela pot voler dir moltes coses, no? Uh-huh. O sigui, les sarsueles que escrivien Toni Lliteras no eren género chico, eren òperes en temes mitològics i personatges, així.
Que era Física la Terra.
Exacte, Física la Terra. I també la sarsuela aquesta del segle XVIII hi havia, la gran majoria, de fet, estava parlada, no era cantada. Hi havia moltes parts cantades, però hi havia moltes parts parlades, recitades.
La qual cosa la diferenciaria una mica del que entenim per òpera.
Per òpera, exacte, que l'òpera estàndard és cantada 100%.
I de Toni Pisà, tot i que fa 20 anys o 20... Bé, tots aquests anys que m'ho deu que viviu, sí, a Nova York, no heu perdut els lligams, però... amb la gent d'aquí, amb la música d'aquí.
Efectivament. No, si mires, molt de llibres que jo he escrit, modestament, són un poc autobiogràfics, perquè tot tracten de qualcú que viu entre dos mons. En Toni Lliteras va viure entre Mallorca i Madrid, però també Hispanoamèrica, perquè la Nova Espanya, que deien, avui dia, les colònies espanyoles, s'interpretava molt la seva música. Nalan Lomax va ser un home, que vaig escriure un altre llibre sobre ell, també és un home que vivia entre dos mons, va venir a les illes, va recuperar molta música, no? En Sancho, també, vull dir, una persona, un mallorquí que també se'n va anar, però que no va perdre les arrels, o sigui que tots són, totes, aquest anar i tornar, sempre m'ha, aquesta gent que viu entre dos mons sempre m'ha causat molta curiositat, no? Mm-hmm. Suposo que perquè jo també som un poc així.
I ets professor, comentàvem, de la Universitat de,
sí,
Nova York,
sí, sí,
i això els expliques als teus alumnes o no?
Sí, 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 perquè, bueno, jo faig classes de molt de nivell, faig classes, vull dir, diríem, de primer i de segon de carrera, de coses un poc generals, història de la música general i tal, però llavors també tinc seminaris de postgrau i de doctorat i tot això.
Més específics.
Més específics, no?, on aquest tema se poden tractar, naturalment.
Sí, hi ha un interès.
Sí, 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 moltíssim, sí. Ten en compte una cosa, que Nova York és una ciutat tan gran que pràcticament hi ha interès per tot. Sempre trobaràs qualcú que tingui interès, no?, vull dir, per qualque cosa, vull dir que és una ciutat on sempre hi ha qualque cosa que pareixeria rara, allà a lo millor pot trobar un petit forat.
I viviu a Manhattan, perdoneu, si indiscreció.
I tant, sí. I tant, sí, 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 sempre.
Sempre heu viscut,
sí,
allà.
Sí. Quan jo vaig arribar a Manhattan, els estudiants pobres i imberbes, com era jo, s'ho podien permetre. Ara ja no.
Ara vaig
tenir la sort de ficar-me en el lloc adequat, en el moment adequat, en la gent adequada, però en aquest sentit. Però sí, sempre he viscut a Manhattan. Sí.
És curiós, perquè era aquest llibre del qual estan parlant i que mos serveix una mica d'excusa per aquesta conversa amb en Toni Pisà, que és aquest llibre de La República del Ruido, les cròniques des de Nova York, que ha publicat ara Reunides, Documenta Balear. Un dels primers articles parles d'una vaga de músics.
Sí.
Una vaga de músics d'una orquestra,
sí,
dels Estats Units.
Sí.
Ara tornem a parlar de coses d'aquestes, i de crisi... I
tal.
Com se nota a Nova York la crisi?
Bé,
bueno, parlant de música o parlant del que tu vulguis.
Sí, 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 sí. No, no. Bueno, clar, la crisi econòmica a Nova York, en sap tothom, va tocar a fons en el 2008, i des 2008 a ara hi ha hagut una millora. Ara també hi ha pronòstics de que torna a venir una altra segona ona de crisi, que potser podria ser l'any que ve o d'aquí dos anys, que podria ser inclús pitjor que el que està passant ara mateix a Europa, o no se sap, vull dir, perquè hi ha tot tipus de pronòstics, no?
Tu tens, per la teva bolla, què diu d'això?
Jo som bastant optimista, jo som bastant optimista, i crec que no vendrà aquesta gran crisi allà. Crec que en el moment adequat el govern de Obama va fer el que tocava fer, relativament, no? I se van solucionar, o sigui, va optar pel millor, com és allò que diuen? Lo més poc dolent, no? Mm-hmm. O sigui, no hi havia cap solució bona, perquè, clar, regalar el business banks no és una cosa que no... És imperdonable, però en el mateix temps les altres alternatives segurament eren pitjors. Tot això s'ha notat molt en la cultura, naturalment, i en l'educació i tot això. Però, vaja, en general, davant el tòpic de que Estats Units és un país jove i no sé què, i no sé què quantes i tal, Estats Units és un país d'institucions ultrasòlides. A veure si mos entenem, vull dir, per exemple, les universitats són institucions molt sòlides que per una crisi els afecta però no els enfonsa.
No només les universitats, sinó també, parles del Metropolitan.
Metropolitan.
Tot això són institucions...
Sí, que... tenen el que ells diuen un endowment, que són els dobbers, que no se toquen, sinó que sempre estan allà, i el que se fa en els interessos d'aquests dobbers i en les inversions. I naturalment aquest endowment ha baixat molt, perquè la borsa ha baixat i les inversions han baixat i moltes coses s'han enfonsat, però encara en queda.
Però abans comentaves, per exemple, que Pantura haurem de canviar una mica també el model de les institucions culturals aquí a Europa, no?
Sí.
Vull dir, aquí sempre hem parlat d'aquesta dualitat de models entre els països més o manco de la Unió Europea i els Estats Units, en el sentit de que ja hi ha més una tradició de que hi hagi aportacions econòmiques de caire de mecenatge,
sí,
cap a les institucions culturals, sí, que no dependre fonamentalment de les subvencions de les, sí, institucions.
Efectivament.
Hi ha una perspectiva de que això canviï, no?
Sí. A Espanya te refereixes.
Sí, a Espanya, per exemple.
Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí, perquè, efectivament, vull dir, la factura cultural, vull dir, hi ha d'haver més involucrament de la iniciativa privada, no hi ha dubte d'això. Crec que està molt bé que també que les diferents institucions del govern, vull dir, se'n cuidin de la cultura, però sobretot tenen una responsabilitat en l'educació. Això crec jo que hauria de ser la prioritat. L'educació és el més important. Vull dir, lo de més també, naturalment, crec que beneficia tothom, vull dir, jo no som, naturalment, jo visc de la cultura, vull dir, no m'ho vull tirar arena damunt, però crec que l'educació és el més important, i això sí que el govern té una responsabilitat directa i molt important. I la cultura també, però la cultura també...
Però va lligant, no?, educació i cultura.
Efectivament, van lligat, sobretot aquí.
Sí.
Sí, sí, i tant.
I allà també, m'imagino.
I allà també, sí, sí. Però vaja, l'educació... Vull dir, des del meu punt de vista és una cosa intocable. Vull dir que, i allà, efectivament, hi ha educació pública i hi ha educació privada. Vull dir, però l'educació pública funciona així com funciona, però funciona. Mm-hmm. No? I llavors la cultura, tota la inversió cultural també hauria, és molt important, no? Però també és important, vull dir, que també és important, crec jo, que el públic s'avesi a pagar una miqueta, perquè a vegades crec que si un concert és gratuït la gent se pensa que no és bo, no? I això és un problema, no? Mm-hmm. Això és un problema.
De fet, hi ha grans artistes que fan pagar entrada perquè, sí, no se pensin precisament,
sí,
això.
Sí.
Efectivament,
tens raó. I, a més, passa una altra cosa, que a vegades l'infraestructura de cobrar és més costosa que obrir les portes i
entrar
i sortir.
Sí.
Sí, perquè, no, però bé, en tot cas, crec que hauríem de apreciar la cultura i sempre, clar, amb un recolzament estatal, etc. Però també, vull dir, sense perdre de vista que un temps de necessitats com estan passant ara, vull dir, s'han de seleccionar molt bé les prioritats, no? Crec que tothom ho sap, en això, vull dir, no? Això no és res nou.
Una cosa, jo no me fa com ganes de fer-te servir cebolla de cristall.
Sí, ja que la té.
Aprofitant que has vingut dels Estats Units, però jo crec que no, que m'aguantaré les ganes i només te demanaré entre Obama i en Romney que hi ha eleccions el novembre. Això sí, no me'n recordaré com va. Segon dimarts després del primer dilluns de novembre, o el primer dimarts després del primer dilluns de novembre, hi ha eleccions. Tu saps quin dels dos és més maloman? T'ho han contat?
No, això no ho sé. Això no ho sé. Tu ho saps?
De Obama li han vist a concerts.
Sí.
No de música culta, entre cometes, sinó més bé música rock.
Sí, sí.
I d'en Ronny, no. Jo no he vist cap foto seva
cap
concert.
Cap. No,
jo no sé si li agrada la música.
No, jo crec que no. Jo crec que no.
No fa cara.
No fa cara de que li agradi.
Però ja hi comença aquella efervescència que hi ha abans d'eleccions als Estats Units. Ja hi comença a notar-se.
Sí. I tant. I voleu saber qui guanyarà?
Sí, per favor,
si
jo que tenc
cebolla.
No, home. Ea, se nota que t'interessa en el carrer.
Jo crec que sí. I també hi ha... Bé, tots sabem que els Estats Units és un país que des de Vietnam fins ara s'ha anat convertint més i més conservador. Moderadament conservador, moments, a vegades més conservador, hi ha hagut excepcions en Clinton, Obama i tal, però en general el país és més conservador que fa 40 anys, no? De Vietnam a ara, el pèndol ha anat sempre cap al conservadorisme. Ara bé, en Romney té moltes coses en contra i és una persona, ha comprat empreses, ha despedit en el 80% dels empleats, s'ha posat a dins la butxaca els dobbers dels guanys i tal, i això és una cosa que s'està...
Que se sap, sí.
I se comenta, i això va molt en contra d'ell.
No li dona bona imatge.
No li dona bona imatge, un temps on tothom està molt necessitat de... senzillament de trobar feina, de coses molt bàsiques, i tu dius, bueno, aquest senyor serà el senyor que me comprarà l'empresa i un dia rebré una carta que digui, bueno, ja no fas feina aquí, vull dir, això li dona mala imatge. Obama té en contra, el que he dit abans, que el país és majoritàriament un país conservador. No sé molt bé què vol dir conservador, però bueno, crec que mos entenem, no? Però vaja, de Vietnam ara, el país sempre ha anat amb un pèndol a poc a poc, sempre cap a la dreta.
I una cosa, Toni, parlàvem amb en Toni Pissà, que parlàvem de... Bueno, ja estan parlant d'altres coses, i no només de música, però bueno, parlàvem, ell ha vingut sobretot a parlar de seu llibre. De, en la República del Ruido, de, que és aquesta recopilació de cròniques seves publicada per Documenta Balear. Aquesta recopilació de cròniques acaba el 2001. Hi ha un Nova York abans de l'11 de setembre i un Nova York després de l'11 de setembre? O en aquestes altures tu trobes Nova York com quan vares arribar?
No. Hi ha un abans i un després, sí. Existeix això. A la part musical, per exemple, vull dir... abans has dit en Joan Pons. En aquella època en Joan Pons actuava molt en Esmet i per exemple, quan ell assajava en Esmet, jo entrava tranquil·lament, anava a veure els assajos, prenia notes, etc, no? Notes que després me van servir per fer...
I perdona, m'imagino que els americans, quan vos sentien parlar en català,
bueno,
se demanarien en quin estrany dialecte parlava.
Sí, en certa forma sí, però ten en compte que Hermet és una torre de Babel. No, perquè allà hi ha cantants russos i ucraniesos, i n'hi ha que són més raros que nosaltres, perquè tu pensa tots aquests de l'Europa de l'Est, no, que són de passaport rus, però d'ètnia armènia, de religió jueva, i que parlen amb seus pares amb una llengua i amb seus fills amb una altra, o sigui que allà és una petita Babèlia, un ambient molt agradable.
Perdona,
ara ja no ho pots fer, això.
Perdona, perquè tu estaves comentant que tu entraves pel Met.
Entraves tranquil·lament.
Entraves tranquil·lament i tot això, i no hi havia cap problema. Podies entrar a tots els camerinos, tots els despatxos, i tots... Ei, som per aquí, què fas, no sé què, i tal. No hi havia cap problema. I a totes les institucions. Ara mateix, si tu vens a veure-me, i espero que vengueu, si veniu en el meu despatx, haureu de...
Allà a la universitat.
A la universitat, haureu de passar dos o tres controls, hauran de fer un escaneig del vostre carnet d'identitat, no sé què, en quina hora entres, en quina hora surts, no sé què, sí, efectivament. I això arriba un moment que no te'n dones compte, que tot això està passant. Però llavors, de tant en tant, t'atures a pensar i dius, ui, això no passava abans. No? O sigui, que amb aquest aspecte no està millor. No?
Mm-hmm. És una mica com estar en un petit estat, no diré de guerra, però sí, de entre cometes, excepció.
Bé, de por, també s'ha parlat
moltes
de pors.
Sí, s'ha parlat de por i tal. T'ho imagina't tot el que ha crescut s'indústria de seguretat, no? De guàrdies de seguretat, etc, etc. Les fronteres, escanejos,
públic i privat, també.
Públic i privat, càmeres. O sigui, no hi ha cap edifici que ja no tingui càmeres aquí, també, no? Uh-huh. La Gran Bretanya, també, tot Londres, no? Tot està ple de càmeres. Per tot està ple de càmeres, no? I també, vull dir, ara quan per treure's visat en aquella època per anar als Estats Units havies d'omplir un paper, ara vas de fer per internet i has de donar tota una sèrie d'informació, tot és molt invasiu, vull dir. Mm-hmm. Bé, la gent que fa bonda com tu i com tu i com jo, vull dir, no mos sol afectar.
Però de vegades pot ser incòmode, Sí, els controls en els avions, des de les illes que sempre han de sortir, bueno, tenim més vaixell, sí, però que han de sortir, arriba a ser pesat.
I això es va dir des del principi de l'any 2001, vull dir que el debat ara seria fins a quin punt volen perdre la llibertat per guanyar seguretat. Vull dir, és aquest dilema, no? Vull dir, i a més sabem històricament, vull dir, que sempre ha estat la carta que han jugat tots els polítics populistes, de dir, bueno, si voleu que la botiga s'obri cada dia i fer negoci i tal, aquí hem de posar guàrdies i hem de posar seguretat i heu de mullar una miqueta la vostra llibertat personal. Mm-hmm. I és això.
Sí, un missatge també molt, molt americà,
sí.
i molt del patriotisme aquest que tenen els americans. Bé, i avui mos visitava, mos agrada molt Antoni Pizà, Proens, que acaba d'escriure aquest llibre i que és En la República del Ruido. El poden aconseguir les llibreries d'aquí de les illes, si no?
Sí, aquest llibre se pot aconseguir aquí i també, com he dit, hi ha una versió electrònica, digital, que se pot comprar per internet. Uh-huh. Bueno, el llibre se pot comprar per internet tant en versió de paper com en versió digital. En versió digital és automàtic.
Publicat per Documenta Balear.
Publicat per Documenta
Balear. D'aquí de Mallorca.
Efectivament.
Molt agradat molt.
Toni, moltes gràcies.
Sí. A vosaltres.
Ha estat molt intentat conèixer-te i també conèixer la teva obra. I res, t'esperam ben aviat. Quedes molt de dies per aquí?
Sí, encara.
Encara te queda un poc.
Sí.
Que disfrutis les vacances per aquí. Moltes gràcies
ja
per venir.
Ja l'estic disfrutant. Sí. Moltes gràcies a vosaltres.
Són les 5:41 minuts, fem una pausa i ara tornem més coses a Tassi Mitja.
Tassa i Mitja.
IB3 Ràdio. A Capdepera 96.4.